L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més. La d'avui, dimecres 10 de juny, cordial, com dèiem, la salutació de benvinguda en este temps de ràdio i d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'informació que diàriament elaborem amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Avui, a ritme de qüestions polítiques, començarem destacant que l'alcalde en funcions d'Amposta i candidat a les passades eleccions municipals per Convergència i Unió, Manel Ferrer, renuncia a l'acte de regidor i ja no prendrà possessió en aquesta nova legislatura. Per la seva banda, la ràpida i encara en clau política, Josep Caparrós d'Esquerra Republicana governarà els pròxims 4 anys en un pacte que inclourà també els regidors i regidores del PSC, Solidaritat i Iniciativa. Seguirem amb més qüestions de l'actualitat general. A Deltebre, Rosa Queralt deixa la presidència d'ADAS, l'Associació de Dones Agents de Salut. I seguirem parlant de qüestions relacionades amb la promoció turística perquè periodistes del País Basc han visitat estos dies les Terres de l'Ebre, ho han fet de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona amb el suport de diverses viles marineres del territori com l'Ametlla, l'Ampolla, la Ràpita o el Canam. L'associació Hispània Nostra es reunirà al territori del Sénia el proper any 2016. Així es va acordar la 34a reunió d'aquesta associació celebrada el passat cap de setmana a Trujillo, Càceres. I parlant encara de qüestions relacionades amb la Mancomunitat de la Taula del Seny, avui destacarem també que per al proper dimarts, dia 16 de juny, han preparat 3 sessions formatives per a restaurants. Sessions de formació sobre olives de taula que es faran a Ulldecona, Benicarló i Morella. A la recta final del nostre temps d'actualitat, avui passarem balanç també als centenars de visitants que van gaudir el passat cap de setmana d'una festa com és la de les catifes del Corpus a l'Ametlla de Mar. Acabarem parlant del documental La sal de la tierra, que serà l'encarregat d'inaugurar la segona edició del Paisatge Actor, un minifestival que vincula cinema i paisatge i que organitza el Centre d'Art Lopati. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimecres. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars. Avui encetem el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions polítiques municipals. L'alcalde en funcions d'Amposta i candidat a les passades eleccions municipals per Convergència i Unió, Manel Ferrer, renuncia a l'acte de regidor i ja no prendrà possessió en aquesta nova legislatura que som a punt d'inaugurar. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El encara alcalde en funcions d'Amposta, Manel Ferrer, ha anunciat que renuncia a la seva acta de regidor que li correspon després de les eleccions del passat 24 de maig, en què els de Convergència i Unió van perdre la majoria i van passar de 11 a 7 regidors. Ferrer ha assegurat que la decisió s'ha pres després d'una ampla reflexió i que per motius familiars s'ha decidit no fer ús del seu escó a l'Ajuntament com a cap de l'oposició. Ferrer sent força satisfet del seu pas per la política municipal i en especial dels seus darrers 8 anys com a alcalde de la ciutat.
Després d'aquesta reflexió, jo he de dir que em sento molt orgullós i satisfet del que he aconseguit com a regidor, però sobretot com a alcalde els darrers 8 anys, en què, malgrat que jo vaig debutar com a alcalde en un moment en què la situació econòmica ha estat molt complicada i també des d'un punt de vista polític aquesta darrera legislatura, tot i així he aconseguit dotar la ciutat de totes aquelles infraestructures i obres que eren necessaris. És més, nosaltres diem que l'acció de govern d'aquests 28 anys de Convergència i Unió han transformat un poble en una ciutat, en una gran ciutat.
La portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament d'Amposta passarà a ser la fins a les darreres eleccions primer tinent d'alcalde, Isabel Ferrer, Convergència i Unió ha assegurat que en el primer ple del nou consistori demanarà una auditoria per posar de manifest l'excel·lent situació econòmica en la que deixa Convergència i Unió les finances municipals que a partir de dilluns seran administrades per Esquerra d'Amposta.
Gràcies, Manel, i no abandonem encara les qüestions de l'àmbit polític, tot i que això sí, viatgem cap a la ràpita. El cap de llista d'Esquerra Republicana, Josep Caparrós, serà investit aquest dissabte alcalde de Sant Carles de la Ràpita, fruit de l'acord de govern signat amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i Solidaritat, per formar un govern fort, ampli i estable que tindrà 10 dels 17 regidors del consistori. El pacte deixarà finalment el grup de Convergència i Unió, que fins ara governava l'Ajuntament i va resultar la segona força més votada per darrere d'Esquerra a les eleccions a l'oposició. Les quatre formacions s'han situat també com a principal prioritat programàtica l'elaboració d'un pla estratègic des del consens polític i ciutadà que permeti transformar el municipi des del punt de vista econòmic, social i de la transparència. Després de guanyar les eleccions amb 6 regidors davant dels 5 convergents en un consistori força fragmentat amb 6 formacions polítiques representades, Josep Caparrós manifestava la seva voluntat de formar un govern d'unitat. El candidat d'Esquerra Republicana i futur alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, argumentava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que ha aconseguit de tancar un govern ampli i estable, tot i no prosperar la voluntat de fer un govern d'unitat. Josep Caparrós.
Tots sabeu que l'objectiu d'Esquerra era constituir un govern fort, ampli i estable per al nostre poble. I ho vam aconseguir aglutinant 4 de les forces polítiques que han tingut representació, 4 de les 6 forces polítiques que han tingut representació a l'Ajuntament Rapiteny. Sabeu que Esquerra Republicana apostàvem per un govern d'unitat màxima, un govern que tothom de bon inici media que era molt complicat i que era molt complex d'aconseguir, i finalment ha sigut així, no s'ha pogut aconseguir el govern de màxima unitat, però sí que agafo el compromís per a implementar les mesures necessàries i els òrgans necessaris de participació per a que totes aquelles forces representades a l'Ajuntament de la Ràpita puguen tindre vot i veu en les decisions principals del nostre poble.
Ho comentàvem anteriorment, Josep Caparrós fixa com a prioritat l'elaboració d'un pla estratègic per transformar el municipi sempre des del consens.
Tenim un eix econòmic, un eix social i un eix de transparència i identitat. I dins d'estos 8 punts que conformen Acord per la Ràpita, m'agrada destacar-ne un que és precisament el compromís número 1 que agafem d'elaborar un pla estratègic consensuat en totes les forces polítiques de l'Ajuntament. Torno a dir, totes les forces polítiques de l'Ajuntament, independentment estiguen al govern o estiguen a l'oposició. És més, este pla estratègic ha de ser elaborat, confeccionat, pensat i dissenyat entre tota la Ràpita. Per això entenem que és prioritari que tots els agents socioeconòmics del nostre poble que es vulguin incorporar en la elaboració i reflexió del pla estratègic seran benvinguts.
L'acord de govern a la Ràpita preveu que, a més de l'alcaldia, els regidors republicans assumisquen una part important dels departaments. Un dels homes forts de Caparrós, Albert Salvador, serà l'encarregat d'Hisenda, Règim Intern i Promoció Econòmica. Èrica Ferreter portarà Cultura i Mitjans de Comunicació, Enric Vidal, Festes i Serveis, Àngela Reverter, Esports i Salut, mentre que Rafael Balaguer ho serà de Joventut i Identitat. Per part del PSC, Rosa Anglès s'encarregarà de Turisme i Comerç i Conxi Vizcarro assumirà Governació i Mobilitat. El regidor de Solidaritat, Àlex Cervera, liderarà Ensenyament, Transparència i Noves Tecnologies. L'edil ecosocialista, Carles Sanchís, serà l'encarregat de Medi Ambient i Atenció a les Persones. Programàticament, l'acord es fixa com a gran objectiu la transformació del poble més enllà de la gestió del dia a dia. Caparrós s'ha fixat a aconseguir un marcant un full de ruta de transformació real de la situació social i laboral del municipi. Agrupats en tres eixos, economia, societat, així com transparència i identitat, es proposen 8 punts programàtics, entre els quals destaca com a primer compromís, ho escoltàvem anteriorment també a les paraules del futur alcalde repitent, l'elaboració d'un pla estratègic amb el consens de totes les forces polítiques i la participació d'agents socioeconòmics i de la ciutadania. Els socis de govern han reiterat el seu compromís amb els eixos programàtics. Per a la socialista Rosa Anglès, resulta important donar suport als emprenedors i dinamitzar els tres sectors econòmics, especialment el turístic, convertint el municipi en una destinació singular. Àlex Cervera, de Solidaritat, posava l'èmfasi en la necessitat d'incrementar la transparència de l'acció municipal respecte a la ciutadania i treballar per la participació ciutadana des d'un pacte cohesionat i que continuarà treballant pel procés des de les diferències de cada opció. Per la seva banda i des d'Iniciativa, Carlos Sanchís es marcava el gran objectiu de lluitar contra l'atur que afecta més d'un miler de veïns i la precarietat laboral, posant en marxa un pla a mig termini per generar ocupació i un altre d'imminent de rescat social a les persones amb una situació més complexa.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Deltebre. En Rosa Queralt deixa la presidència d'ADAS, de l'Associació de Dones Agents de Salut. I així ens ho explica en la crònica que avui des de Ràdio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
El passat mes d'abril, a l'Assemblea General celebrada per l'Associació de Dones Agents de Salut, la fins llavors presidenta Rosa Queralt va notificar la seva decisió de no presentar-se a la reelecció. Els motius són de caràcter personal, ja que, segons explica, se sent amb menys forces després d'aquests 6 anys al capdavant de l'entitat i el fet de no viure al poble ho complica una mica més. Rosa Queralt considera que ara és un bon moment per al canvi.
Ja fa molt de temps, bueno, fet i fet, doncs entre que vaig començar els cursos de Dones, Salut i Educació fa 9 anys i després de la constitució d'ADAS, que han sigut 6 anys, doncs 5 anys de junta, diríem, legalitzada i 1 any de preparació de tot el material, estatuts i tot això, doncs la veritat és que no vivint al poble, que ara estaria aquí en Solet, pues fent quilòmetres, 80 quilòmetres d'anar i de tornar, pues la veritat és que al final pues cansa una mica. I bueno, i també emprendre coses així, pues creatives, pues també t'agota. I arriba un moment en què pues que no pots més, no? I has de fer una parada al camí per a refer-te i per aprendre noves coses i mira, pues per això he decidit de no tornar-me a presentar la reelecció. Per mi ADAS és una criatura que hem criat entre moltes i que bueno, que m'ha possibilitat treure moltes coses que pensava del cap i posar-les a la pràctica i bueno, i que la gent que ja està molt preparada i molt capacitada per fer les coses per tirar endavant. Que serà diferent a lo que jo feia? Pues naturalment, perquè cada un té el seu estil i que a més cada una dona lo que pot i lo que té. I llavors jo crec que evidentment sempre estiré, i els he dit que sempre estiré al costat i en lo que faiga falta pues me tindran. Però clar, jo els desplaçaments que he tingut que fer pues en dies de vent, en dies d'aigua i tot això, pues a la millor arribava i clar, jo venia per faena i llavors pues això pues cansa. No és diferent de que vingues a passar el fi de setmana per fer fotos, per fer fotos al poble, no? Pues vens a treballar i això pues cansa una miqueta.
Després de la decisió de la Rosa Queralt, ara s'haurà d'esperar la convocatòria d'eleccions a fi d'escollir qui serà la nova presidenta de l'Associació de Dones Agents de Salut, ADAS de Deltebre.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara parlant d'un grup de periodistes procedents del País Basc que aquests dies han visitat les Terres de l'Ebre, ho han fet de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, això sí, amb la col·laboració dels patronats i oficines de turisme de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, la Ràpita i Alcanar. Aquesta visita representa el tancament d'una intensa campanya de comunicació duta a terme entre els finals de maig i principis de juny a la ciutat de Bilbao per tal de promocionar les Terres de l'Ebre com a destinació turística entre el públic basc. Els mitjans representats en aquesta visita són El Correo, Ràdio Popular de Bilbao, Deia, Magazine On, Vizcaya i Ràtia, i dos bloggers, HombreLobo.com, que compta amb més de 7.500 seguidors a Twitter, i FashionableTravel.net, amb més de 2.500 seguidors al seu perfil d'Instagram, Crisariana. Durant la seva estada, el grup ha realitzat diferents activitats relacionades amb les viles marineres de les Terres de l'Ebre, l'Ametlla, l'Ampolla, la Ràpita i Alcanar. Han viscut l'experiència del Tuna Tour, han visitat unes muscleres a l'Ampolla i han navegat amb un veler per la badia dels Alfacs. A més, i coincidint amb la festa de la plantada de l'arròs a Amposta, el grup va participar també activament d'aquesta festa i tradició. Aquesta visita s'enmarca en la campanya de comunicació que des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona s'ha portat a terme entre finals de maig i principis de juny a la ciutat de Bilbao amb l'objectiu de promocionar la destinació turística Terres de l'Ebre entre el públic basc. Aquesta campanya ha comptat també amb la col·laboració dels municipis que han participat també del viatge de premsa. S'han portat a terme accions comunicatives, concretament entre el 23 de maig i el 5 de juny, en premsa escrita, ràdio, mitjans online i a xarxes socials com Facebook, Twitter i Instagram. El mercat biscaí té un important pes a les Terres de l'Ebre, ja que gairebé el 5% de tots els visitants de la nostra destinació procedixen d'aquelles contrades del País Basc.
Diumenge 14 de juny arriba la 35a Diada de la Bicicleta a l'Aldea, organitzada per l'AMPA de l'Escola Maria García Cabanes. La sortida serà des de l'Ajuntament amb la concentració de bicicletes. Visitarem enguany l'embarcador. Esmorzar, sorteig de regals, premi per al més jove, premi per al més veterà i obsequi d'una espaleta a la bicicleta més divertida. Recorda que l'ús de casc és obligatori. Un any més, arriba a l'Aldea la 35a Diada de la Bicicleta, enguany a l'embarcador. Així que ja ho saps, diumenge agafa la bicicleta i vine a l'Aldea. Us esperem a l'Ajuntament a les 9 del matí. Un any més, l'AMPA de l'Escola Maria García Cabanes de l'Aldea et porta la Diada de la Bicicleta.
Informatiu Emute. Abans parlàvem de la promoció turística que el conjunt de les Terres de l'Ebre de la mà del Patronat de Turisme feia a través d'una acció promocional amb periodistes del País Basc i ara parlem d'una altra manera, d'una altra forma de promocionar el territori. Hispània Nostra es reunirà al territori del Sénia el proper any 2016. Així es va acordar la 34a reunió celebrada aquest passat cap de setmana a la població casereña de Trujillo. L'associació defensa la integritat conceptual i geogràfica del patrimoni cultural del país. Aquesta trobada podria ser molt important per a la promoció del territori perquè hi participen destacats especialistes i membres de les entitats per a la defensa del patrimoni cultural i natural del país. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Santa Bàrbara és un dels 9 municipis catalans que formen part de la taula del Sénia, juntament amb Alcanar, Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Sant Carles de la Ràpita, la Sénia i Ullacona. Hispània Nostra és una associació de caràcter no lucratiu declarada d'utilitat pública. El seu objectiu és la defensa, salvaguarda i posada en valor del patrimoni cultural i natural espanyol en l'àmbit de la societat civil i d'acord amb els seus estatuts. L'associació defensa el patrimoni cultural en tota la seva integritat conceptual i geogràfica i desenvolupament desenvolupa la seva activitat a través de nombrosos programes i publicacions. Així doncs, hem pogut conèixer que aquesta important entitat es reunirà al territori del Sénia el proper 2016, com diem al principi. Després de la concessió per Hispània Nostra, amb el patrocini de la Fundació Banc Santander, del Premi 2013 al projecte integral de conservació i posada en valor de les oliveres mil·lenàries del territori del Sénia, i també del Premi Unió Europea del Patrimoni Cultural Premi Europa Nostra 2014, la col·laboració entre la Mancomunitat de la Taula del Sénia i l'Associació Hispània Nostra ha estat cada vegada més intensa. D'una banda, tots els responsables de Hispània Nostra, amb la presidenta Araceli Pereda i el vicepresident Carlos Morenes al capdavant, ja van visitar el territori del Sénia participant l'any 2013 en l'acte de col·locació de les plaques del seu premi, i el 2014 també van participar a la cerimònia local del Premi Unió Europea Europa Nostra. A més, aquest any 2015 van organitzar a Madrid la cerimònia de lliurament de tots dos premis per la reina Sofia en un acte solemne celebrat al Museu Arqueològic Nacional. Però, a més d'això, la Mancomunitat de la Taula del Sénia, com a ens supralocal format per 27 municipis, recordem, 15 de valencians, 9 de catalans i 3 d'aragonesos, amb el seu gerent, Maria Teresa Adell, i el director del programa Oliveres Mil·lenàries, Jaume Antic, al capdavant, també participaven en les dues últimes reunions d'associacions i entitats per a la defensa del patrimoni cultural i natural, que es van celebrar respectivament al Palau de Carles V, a l'Alhambra de Granada, l'any 2014, i al Convent de la Còria, a Trujillo, enguany. En aquesta última reunió, abans de la clausura, i a proposta de la presidenta, es va acordar que la que serà la 35a reunió convocada per al proper 2016 es celebrarà al territori del Sénia, visitant els dos museus naturals d'oliveres mil·lenàries, el primer a l'Arion, al terme d'Ullecona, i el segon al Pou del Mas, al terme de la Jana, i celebrant les sessions de treball a Ullecona i a Morella. A on rau, doncs, la importància de que aquesta reunió es faci al territori del Sénia? Doncs aquesta trobada és força interessant per a la promoció del territori, entre altres coses perquè l'assistència mitjana a aquestes reunions supera les 100 persones, majoritàriament membres d'entitats que són importants per a la defensa del patrimoni cultural i natural, associades a Hispània Nostra. Però, a més, participen destacats especialistes en el tema escollit cada any. Properament, els directius d'Hispània Nostra i la Mancomunitat de la Taula del Sénia començaran la preparació d'aquesta 35a reunió que se celebrarà al territori del Sénia i que ha de significar, no hi ha dubte, també, com diem, un important revulsiu promocional per al mateix territori.
Gràcies, Josep, i no abandonem encara les qüestions relacionades amb la taula i el territori del Sénia, perquè després de la publicació del llibre Oli, Via Augusta, Essència del Territori Sénia, un llibre en què van participar els millors restaurants del territori Sénia, amb una recepta que porta l'oli Via Augusta i, a més, consumixen l'oli d'un dels 8 molins col·laboradors, la Mancomunitat de la Taula del Sénia ha organitzat, amb la col·laboració de la Fundació Alícia, una jornada de formació per a aquests restaurants, jornada que s'encarregarà d'impartir el cap de cuina de la Fundació, Jaume Viernes. La jornada portarà per títol Olives de taula, molts camins per recórrer. Per a més facilitat dels restauradors, es faran 3 sessions en aquesta jornada que es portarà a cap el dimarts, dia 16 de juny. Una d'elles, la primera, a partir de les 9:30 del matí a Ulldecona. La segona, a les 11:30 a Benicarló, i la tercera, a partir de les 5 de la tarda, a Morella. Es presentaran elaboracions amb olives de taula del territori del Sénia, olives de taula diferents, elaborats de llarga conservació i elaboracions de consum immediat. Aquests seran els continguts del programa d'aquesta jornada de formació que, recordem, organitza la Mancomunitat per a restaurants del territori Sénia, una jornada prevista, com hem dit, per dimarts que ve, 16 de juny.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara cap a l'Ametlla. Centenars de visitants van gaudir el passat cap de setmana de les catifes de Corpus, les catifes d'origen religiós que han anat incorporant noves imatges i materials al llarg dels anys. A les flors ara les acompanyen també tot tipus de materials que aporten noves textures i colors en aquests ornaments que guarnixen els carrers de la Cala. Des d'allà, justament des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
Diumenge els veïns de l'Ametlla de Mar van mostrar per 31è any la capacitat de fer catifes de flors que es converteixen en autèntiques obres d'art efímer en motiu de la celebració de Corpus. I és que els nens i nenes de la primera comunió que participen de la processó són els encarregats de desfer, de posar el punt final en aquestes catifes. Unes catifes d'origen religiós que han anat incorporant noves imatges i materials al llarg dels anys. A les flors ara les acompanyen tot tipus de materials que aporten aporten noves textures i colors. I és que avui les catifes de l'Ametlla de Mar s'han convertit també en un atractiu turístic de primer ordre. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Per part de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar, que en principi som els que coordinem una mica, no?, perquè la feina forta, la feina dels veïns i veïnes de l'Ametlla de Mar, estem molt satisfets i molt contents perquè durant tot el diumenge els carrers del centre del poble van ser un riu de gent, de visitants que van visitar la cala, van visitar les alfombres, gent que va fer moltes fotos i totes les xarxes d'internet, doncs, tot el cap de setmana han anat ple. Molt satisfets, molt contents i agrair a tothom, des dels més petits als més grans, la seva col·laboració i un any més a deixar el poble, pues, no se mereix, no?
Recordar també que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, mitjançant l'àrea municipal de turisme, col·labora amb les 5 associacions veïnals que confeccionen les catifes amb una subvenció de 4.000 euros que aquestes dediquen a l'adquisició de flors, a més de procurar material vegetal i logístic als grups de veïns. A més, amb l'ànim d'aconseguir la implicació de la gent jove, subvenciona 1.200 euros el viatge de final de curs dels alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. A canvi, els alumnes col·laboren en el disseny dels dibuixos i en la confecció de les catifes.
Gràcies, Olga, i seguim a ritme de qüestions artístiques i parlant de La sal de la tierra, un documental codirigit per Wim Wenders i Ribeiro Salgado sobre el fotògraf brasiler Sebastião Salgado i la seva recerca dels paisatges verges més espectaculars del planeta. Un documental i una projecció que inaugurarà dijous a la nit la segona edició del Paisatge Actor, una mostra internacional de cinema i paisatge com a actor. El minifestival que organitza el Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, Lopati, ha programat la projecció d'un total de 9 pel·lícules, 4 d'elles inèdites a les pantalles comercials de diferents gèneres i procedències, on l'element comú és el paisatge com a punt de partida de la trama o element determinant del desenvolupament de l'acció. Obres franceses, argentines, japoneses, irlandeses, georgianes, xilenes o del mateix estat espanyol, de la mà d'autors premiats i de gran recorregut en festivals de cine. Al cicle s'hi donaran cita, ficcions, documentals i també animació infantil. A banda de La sal de la tierra, es projectarà també l'argentina Jauja, que té l'actor danès Viggo Mortensen com a protagonista. La japonesa Aguas tranquil·les també s'estrenarà El tram final, un documental d'Òscar Pérez rodat a Deltebre i guanyador del premi al millor director al Festival de Màlaga d'enguany. Òscar Pérez presentarà a Paisatge Actor la pel·lícula, com també ho farà el director de Sobre la marxa, Jordi Morató, i els realitzadors de Pas a Genève, el col·lectiu La Casi Negra. L'organització del cicle ha decidit en aquesta segona edició canviar les dates, passant del mes de maig al de juny, amb l'objectiu d'ampliar la proposta i fer algunes de les projeccions a l'aire lliure, com és el cas de Jauja, que tindrà lloc a la finca Temps de Terra, sota la fórmula de sopar i pel·lícula a un preu de 20 euros, o la mateixa Sal de la Tierra, que es podrà veure gratuïtament a la plaça del davant de l'Opati, a Amposta. L'entrada per a la resta de projeccions tindrà un preu únic de 2 euros.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encara avui un dia marcat per la inestabilitat, amb aquests núvols que encara són abundants a bona part del país, ho han estat durant la nit i la matinada, però es mantenen presents en molts punts, especialment de les comarques interiors. Fins i tot, en alguns casos, hi ha alguna àrea allò més arrodonida, que són encara alguns ruixats que poden tenir caràcter tempestuós. Fins i tot durant la nit s'han anat desplaçant cap al sud de França. Ara, encara queden algunes àrees amb precipitació que estan afectant zones, especialment de les comarques de Tarragona, algun punt també del Pirineu, Pirineu i Prepirineu Lleidatà i àrees també de la resta de la zona de muntanya. És a dir, que encara aquest matí poden caure alguns ruixats, en general de caràcter feble, especialment a les comarques interiors. La tendència serà que hi hagi més clarianes a migdia, però un altre cop a la tarda es repetiran els ruixats i les tempestes més probables de nou al Pirineu i comarques de Ponent i zones de muntanya de les comarques tarragonines. Localment poden ser de nou de moderada forta intensitat i podrien tornar a anar acompanyats de calamarsa. Més difícil que hi hagi precipitacions a la façana litoral. Un dia també inestable, amb alguns ruixats, amb algunes tronades que afectarien l'interior de Castelló i de València, més sol cap a l'arxipèlag Balear, a tot arreu temperatures a la baixa, i els pròxims dies el temps continuarà marcat per la inestabilitat, sobretot les tardes, no només de demà, sinó també fins al cap de setmana. Això sí, amb temperatures que quedaran una mica més curtes.
Un dia més amb la previsió del temps, completem aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 10 de juny, un dia més el control i l'edició dels continguts han anat a càrrec de qui us parla, Domènec Ramal, i a l'hora d'acabar, com cada dia, un dia més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una de les municipals de les Terres de l'Ebre per rebre aquesta dosi diària d'informació. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.